Taronge, som de un pobre che...
Pels carrers del meu poble, paisatge de grues i pols, em van ofegant les hores. La vida passa com una processó, amb regust immobiliària, cacics i llepons, recepta mil·lenària.
Què tal l'aire que respireu? Què tal la vostra respiració en l'entorn on us moveu? Aquest és el tema Respira de la gossa sorda i ens va molt bé per recordar un estudi publicat fa uns mesos per la revista European Heart Journal, on uns 800.000 morts a Europa estan relacionats amb la contaminació de l'aire. Parlem de diversos tipus de càncers, malalties respiratòries, cardiovasculars. La publicació alerta de l'impacte que genera la pol·lució sobre la salut humana i insta els governs a fer efectives polítiques que millorin la qualitat de l'aire.
Els països que ens surten més malparats són els de l'Europa Oriental, com ara Bulgària, Croàcia, Romania i Ucraïna. A l'altre cantó de la balança hi trobem els nòrdics, Noruega, Finlàndia, Islàndia i Irlanda. Espanya, per la seva banda, és entre els països menys contaminants, però això no vol dir que tinguem l'aire prou net.
Espanya, doncs, és dels menys contaminats, però tot i així, encara aquí ja vas veient a la ciutat que de tant en tant algú porta un protector a la boca i al nas. I per això la Plataforma per la Qualitat de l'Aire coordina accions i propostes, perquè no és prou net. Lluita per aconseguir canvis socials i polítics que impulsin mesures adients per fer efectiu el dret a respirar un aire el més net possible. I la protagonista d'aquesta nit és la portaveu del col·lectiu. Amb ella despleguem el mapa d'amics d'avui.
Parlem de Maria García, de 51 anys i de Madrid, tot i que fa anys que viu a Catalunya. Treballa a la plataforma Ecologistes en Acció, precisament en l'àrea de contaminació, i és membre i portaveu de la plataforma d'entitats Qualitat de l'Aire.
Maria, no sé si en som prou conscients de la mala qualitat de l'aire que respirem.
Aquests últims anys sí que hem vist que ja el grau de conscienciació és bastant alt, especialment a les ciutats com, bueno, l'àrea metropolitana de Barcelona, que està respirant un aire tòxic que supera els nivells que recomana l'Organització Mundial de la Salut i que des de fa una dècada estem incomplint la legalitat, la normativa que marca Europa.
En aquest sentit, parlant de solucions, parlem de solucions reals que entraran en vigor l'1 de gener d'aquí 3 mesos mal comptats. A l'àrea metropolitana entrarà en vigor la zona de baixes emissions. Es vetarà l'entrada de cotxes contaminants, dels cotxes més contaminants a la ciutat, i amb això el que es vol aconseguir és reduir un 20% la pol·lució a la ciutat. Tinc entès per això que des del vostre parer, Maria, aquesta mesura és insuficient.
Sí, nosaltres de fet estem a les taules contra la contaminació que va constituir l'Ajuntament de Barcelona, també la Generalitat, i venim apuntant que aquesta solució ja s'ha aplicat en més de 200 ciutats europees fa 10 anys, i estaven basades en el canvi tecnològic, quan s'esperava que la indústria del motor faria miracles i faria que els cotxes no contaminessin. I el que és ja un fet constatat és que els cotxes contaminen molt més del que diuen els fabricants. Per tant, aquestes etiquetes de la DGT que diuen ambientals no indiquen les emissions reals. Llavors, nosaltres és el primer tema que estem apuntant. Tenim un problema no del tipus de vehicle, sinó del gran volum de vehicles que tenim a la ciutat i que s'ha de reduir. O sigui, no, reduir l'ús del vehicle, no tant canviar i comprar-se un vehicle nou. I aquí atacar el que seria l'ús individual del vehicle. O sigui, tenir un vehicle si està el màxim de temps aturat, com la majoria de famílies ho tenen, de fet només ho utilitzen el cap de setmana, no és un problema, i no és un problema si el fa servir a la seva màxima ocupació. El problema que tenim especialment és dilluns a divendres aquests vehicles que s'utilitzen de forma individual, que tenen una ocupació d'una persona, no? Aquí és on nosaltres estem plantejant una mesura que sí que ha funcionat a altres ciutats europees, que és la taxa anticontaminació.
Ara, què em dius? Que aquesta taxa anticontaminació ha funcionat a d'altres ciutats europees, Maria? Clar, amb quines ciutats, per exemple, ens podríem emmirallar?
Sí. Mira, en Estocolm fa més d'una dècada va aplicar aquesta taxa, que és pagar per entrar a la ciutat. I llavors això el que fa és que la gent s'ho pensa més. Avui necessito el cotxe, avui no. Pago o no pago. Això ha fet que en el minut zero va reduir un 30% el trànsit i les emissions del vehicle, dels vehicles privats, i el que a més va generar és finançament per augmentar el finançament del transport públic. Això ha funcionat, i a més el que nosaltres estem plantejant és que sigui gratuït per vehicles amb 3 o més ocupants.
Aquest divendres la Plataforma per la Qualitat de l'Aire reunirà amb l'alcaldessa Ada Colau per tractar les 7 demandes que li van presentar el mes de juliol. Una d'aquestes és, per exemple, aturar l'ampliació d'infraestructures del port i l'aeroport.
A propòsit, per què no s'aplica la taxa anticontaminació aquí?
Nosaltres hem fet una acció als 5 moviments del clima tallant l'art meridiana en una acció pacífica reivindicativa perquè tinguem una ciutat sense cotxes. Ja no es tracta d'un dia sense cotxes a fer gestos d'insensibilització. Això està molt bé a l'inici, ja portem molts anys amb aquests gestos que treuen a la llum un problema, però quan els problemes no es solucionen, només ve la frustració i el pensar que no hi ha solucions. Llavors el que nosaltres estem demanant és que es facin polítiques concretes i que vinguin, per suposat, vinculades a una pedagogia sobre el problema, però la pedagogia sense polítiques no funciona per canviar sistemes, estructures, comportaments que ens estan portant a una situació sense retorn, no?
I, Maria, en quines activitats participareu aquesta setmana des de la Plataforma Qualitat de l'Aire?
Sí, també, juntament amb els altres moviments, el dijous hi ha una manifestació a les 7 de la tarda per denunciar aquest turisme massiu, aquest model que està fregant la ciutat i que està generant també moltes emissions, perquè està vinculat al desplaçament, al transport, avió i creuers. I després el divendres està la vaga mundial, que serà la tarda a les 6 a Jardines de Gràcia.
Ja per acabar, Maria, no sé si voldries aprofitar per dir alguna cosa als oients de la Nit dels Ignorants.
Doncs que apel·lar a que els canvis són necessaris. Aquí tots som responsables, però la solució al canvi climàtic, al problema de contaminació, no s'ha de pensar com que ens portarà a un escenari pitjor. Si veiem moltes de les decisions que prenem en relació a agafar el cotxe o agafar un avió per anar un cap de setmana només, o sigui, hi ha moltes de les decisions que són prescindibles i només hem d'aturar-nos un moment per pensar si són necessàries. El problema és que en aquest món de la publicitat estem totalment en un tsunami de publicitat que bueno, això és la psicologia de masses, no? Ens canvia comportaments. O sigui, fa pocs anys no teníem aquest ritme de viatges ni de hiperconsum, no era necessari. Per tant, podem fer-nos la pregunta cada vegada que fem una decisió i també quan aquelles polítiques que plantegin els nostres governants que ens afectin, fem-nos la pregunta: aquesta decisió reduirà el problema, reduirà les emissions, doncs aquí ens hem d'implicar tots, no?
Maria, moltes gràcies per atendre'ns aquesta nit a la Nit dels Ignorants i explicar-nos tota la feina que feu des de la plataforma Qualitat de l'Aire.
Moltíssimes gràcies, bona nit.
Perquè ens hi hem de posar tots junts. Martin Luther King deia que si sabés que el món acaba demà encara plantaria avui un arbre.
Si voleu conèixer més a fons la feina que fa la plataforma, podeu visitar la seva pàgina web qualitatdelaire.org. Amb el testimoni de Maria García tanquem el Mapa d'Amics d'avui.
Mapa d'Amics, amb Aina Grau.